Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Doncs ja són les 8. Molt bon dia, Catalunya. Molt bon dia, Andorra, d'aquest dilluns 13 de gener del 2020. Avui és dia de Sant Hilari i això és A Primera Hora.
A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Oriol Junqueras inhabilitat pel Suprem amb descrèdit davant els tribunals europeus i la retirada pertinent de l'acte d'eurodiputat al Parlament. Puigdemont i Comín participaran avui de la primera sessió ordinària del Parlament Europeu com a europarlamentaris pendents d'un més que possible acte a Perpinyà aquest mateix mes. Torra, pendent de la seva inhabilitació promoguda per la Junta Electoral Central, una junta que no compta, però, amb el vistiplau de Sánchez i el seu nou govern, que reconeix a Torra precisament com a interlocutor vàlid i president de la Generalitat. L'Assemblea Nacional Catalana, que diu que participarà a una taula de diàleg sempre i quan no hi siguin uns comuns que estan pactant pressupostos amb el govern. A tot això, surten de presó sota fiança els darrers detinguts del 23S, són detinguts nous manifestants dels talls de Tsunami Democràtic i segueixen nou líders polítics i civils empresonats per una sentència ferma que els condemna a anys de presó. I a tot això, som només a 13 de gener.
A Primera Hora, amb Joan Trias.
Minut i mig que passa de les 8 del matí. Avui el pensament del dia ens el porta l'advocat penalista i col·laborador d'aquesta casa, Lluís Batlló.
Comença el dia i fa fred, més d'un està refredat o els clients no paguen. Potser te l'has sostingut amb un company de feina o els fills adolescents estan pesats. En fi, tots tenim raons per queixar-nos, però també és veritat que sempre podem quedar amb aquell amic nostre per fer un tallat, que portar bufanda és molt agradable, que la nostra ciutat o el nostre poble és ben mirat, preciós. Apliquem, doncs, a la pràctica aquella teoria del got mig ple, que ja tots sabem. Mirem de veure les coses bones que ens envolten i tots trobarem alguna. Bons moments els podem trobar sempre. Regala't un croissant amb mantega o rellegeix aquell llibre que et va agradar tant. Fes un petó a la teva dona o al teu home. Sigui simpàtic amb aquell senyor que sempre posa cara sèria a veure com reacciona. O, per què no, posa una estona a Ràdio Estel i relaxa't. Acaba de començar el dia i segur que està ple de sorpreses.
A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Tres minuts que passen ara mateix de les 8 del matí. Salutacions, com sempre, de l'equip que fa possible aquest programa. En Xavier Aguilar a les tecles del so, David García a la producció, Berta Sacanella a la redacció i a la codirecció d'aquest programa. Per cert, Raga, què tal? Molt bon dia.
Què tal, Joan? Bon dia.
Amb més fred que fa dos o tres dies, ja, eh?
Sí, s'ha notat, aquesta baixada de temperatures.
Per cert,
alguns
vas veure...
Alguns més que altres.
Vas veure, suposo, la gala d'Operació Triunfo.
Oh, i tant, fins a altres hores de la nit, Joan.
I aquí estem.
I aquí estem.
Que bé. Va, el protagonista del dia avui, qui és? No, qui són els protagonistes del dia avui?
Mira, clarament, Carles Puigdemont i Toni Comín, que avui seran a la cambra del Parlament Europeu com a eurodiputats, on segurament intervindran, però tot i així han deixat aquest suspens i aquesta sorpresa d'última hora.
Si treus el cap per la finestra, aquesta hora.
Barcelona, 8 graus, és el que estàvem parlant d'aquesta baixa de les temperatures. A Lleida, aquesta hora, menys 3 graus negatius. A Girona, menys 1 grau negatiu. A Tarragona, 4 graus. I a Andorra, 1 grau.
Deixeu-me ser centralista, que bé ser a Barcelona un dia com avui. Avui parlarem de...
Parlarem dels casos judicials que envolten a líders polítics, com ara Oriol Junqueras o Quim Torra. Intentarem entendre, tot i cadascun dels casos, amb la magistrada de la sala 22 del penal de l'Audiència Provincial de Barcelona i també membre d'Àgora Judicial. Ella és Maria Josep Feliu. 10 anys després, també, Joan, del gran terratrèmol d'Haití, volem saber com es troba aquest país a través de les fundacions que més hi han donat i segueix donant suport. Nuestros pequeños hermanos. En parlarem amb Xavier Atzerà, que ell és director director de la Fundació. I a partir de les 9, una nova edició de Tirant pel Dret amb els advocats de Digestum Legal. I a 9:15, atenció, perquè arriba el primer think tank de l'any 2020. En parlarem amb ells de tota l'actualitat, que em sembla que en tenen ganes.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Quan arribis a la feina, què serà tema de conversa?
Sens dubte, els protagonistes del dia, Puigdemont i Comín, que s'estrena al Parlament Europeu. Sánchez, per cert, ha reconegut Quim Torra i podria reunir-se amb ell abans que la mesa de negociació, i us ho estàvem explicant, Haití, que recupera molt lentament 10 anys després del devastador terratrèmol.
I, per cert, avui és dilluns, per tant, toca sorteig de cap prova, Mercè.
Per suposat, ara mateix, truqueu-nos al 93-409-27-71. Magnífica cistella, Cap Bravo.
Escolta'm, 72, eh? Que aquí tenim dos números. Si noteu que està comunicant el 71, podeu trucar al 72 i guanyar aquesta magnífica cistella, com ens deia la Mercè, amb gentilesa de Cap Bravo. I nova cançó avui, que dona títol al nou disc d'Ozzy Osbourne, juntament amb Slash, de Guns N' Roses, Chad Smith, de Red Hot Chili Peppers, i el gran, grandíssim Sir Elton John. Ozzy Osbourne i Elton John, Ordinary Man.
Estàs escoltant A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Gairebé 9 minuts que passen de les 8 del matí. A aquesta hora, com sempre, encetem programa amb l'actualitat més destacada. Primer ple de Carles Puigdemont i Toni Comín a l'Eurocambra, amb l'absència destacada d'Oriol Junqueras. Mercè.
Així és, Joan. Puigdemont i Comín s'estrenen avui al Parlament de la Unió Europea, tot i que no es preveu que els nous eurodiputats puguin intervenir en el seu primer ple, tot i que tot està subjecte a possibles sorpreses. Per cert, un ple que començarà a les 5 de la tarda, tot i que està previst que arribin a l'Eurocambra tant Puigdemont com Comín cap a la 1 del migdia. Estarem molt pendents. Serà, doncs, la primera sessió al Parlament Europeu després que la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea els va garantir la immunitat com a eurodiputats. No estaran pas sols, els acompanyaran una delegació del govern encapçalada pel president de la Generalitat, Quim Torra, i altres membres del Parlament de Catalunya, com ara el president Roger Torrent, al capdavant. Representants d'Esquerra, com el vicepresident Pere Aragonès, de Junts per Catalunya, com la diputada de Madrid, Laura Borràs, també seran representants membres d'Òmnium i de l'Assemblea Nacional Catalana. A més, Joan, una concentració independentista al carrer també serà organitzada per la plataforma Omplim Estrasburg, que donarà suport, doncs, als dos nous eurodiputats i també servirà per denunciar l'absència d'Oriol Junqueras.
Mentrestant, Pedro Sánchez presenta el nou govern espanyol amb aquestes paraules: aquesta serà la legislatura del diàleg.
El president espanyol ho va comunicar aquest cap de setmana oficialment al rei, la composició del seu nou executiu, i avui els 22 ministres prometeran el seu càrrec. Així justificava Pedro Sánchez la composició del seu govern.
Es un gobierno que se va a nutrir de ideas plurales, pero que va a caminar en una única dirección. Hablará con varias voces, pero siempre con una misma palabra. Con competencias muy precisas, muy tasadas, y con el que las grandes prioridades de España tengan voz directa en el Consejo de Ministros. Los ciudadanos nos están reclamando a los políticos una España de moderación y no una España de crispación. Nos piden una España cimentada en el acuerdo y no una España abonada al insulto y a la descalificació.
Ahir al migdia, Sánchez va detallar els objectius del seu executiu en una breu compareixença institucional de 10 minuts. Hi ha hagut dues paraules clau, Joan: pluralitat i diàleg. Pedro Sánchez assegurava que ara toca construir ponts a Espanya. I, per cert, el mateix Sánchez també va dir que la inhabilitació de l'EGEC, de la Junta Electoral Central, no serà efectiva fins que la resolgui el Tribunal Suprem, fent referència a Quim Torra. El líder del PSOE també ha assegurat que assumirà personalment la negociació del conflicte català.
Amb tot plegat, l'Assemblea Nacional Catalana condiciona participar en la taula prèvia a la bilateral a excloure els comuns.
Déu-n'hi-do la polseguera que s'ha aixecat al voltant d'aquest tema. La presidenta de l'entitat, Elisenda Pelusier, diu que En Comú Podem ja està assegut a la part del govern espanyol, i la presidenta de Catalunya en Podem, Jessica Albiach, respon a l'Assemblea Nacional Catalana que ignorar la transversalitat del país és sectari.
I ahir vam sentir l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, qui ha comentat les negociacions entre el PSOE i Esquerra Republicana al programa El Objetivo de la Sexta.
Concretament, el socialista ha considerat que el diputat del Congrés, Gabriel Rufián, està fent una gran tasca en la mesa de diàleg entre governs. També ha parlat sobre una possible consulta i la seva aprovació.
Esa consulta, si se llega a un acuerdo para esa consulta que se ha firmado, y ese acuerdo pasará por el Congreso de los Diputados, por la soberanía, como pasa con los estatutos y con la reforma de los estatutos, como pasa con cualquier consulta que se haga en este país.
¿Pero qué hay que...?
Yo desearía ver una actitud positiva y además propositiva.
Sobre Catalunya, Zapatero creu que la majoria dels espanyols estan d'acord que hi hagi diàleg molt abans que repeteixi el que va passar el 2017, apuntat en referència al referèndum d'independència.
I banderes franquistes i símbols feixistes a la concentració de Vox a Barcelona.
El partit de Santiago Abascal va convocar concentracions davant tots els ajuntaments contra el nou govern de Sánchez durant la manifestació ultra que va tenir lloc ahir a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Un grup d'ultres i simpatitzants de Vox van agredir i increpar un equip de BTV mentre estava cobrint l'acte.
Com sempre, des d'aquesta casa també tot el suport als companys de BTV que treballen amb les condicions que poden davant d'aquesta gent, per dir alguna cosa. I també a Barcelona han atacat per segon cop el memorial en honor a les víctimes de l'atemptat del 17 d'abril.
I també a Barcelona, com dèiem, és el segon atac en un mes. Els serveis de neteja municipal ja han netejat la substància, que per cert podria ser cola o pintura.
He dit abril i era agost, 17 d'agost. Protestes a l'Iran després d'abatre un avió per error.
Sí, una de protestes contra el govern de l'Iran després que reconegués que havia abatut per error aquest avió de passatgers ucraïner, recordem-ho, abatut la setmana passada amb 176 persones a bord. Un miler de persones es van manifestar aquest dissabte a la capital Teheran, però també hi ha hagut protestes en altres ciutats com Shiraz, Isfahan i Hamadan.
8.000 persones han estat evacuades de manera preventiva per l'erupció del volcà Taal a les Filipines.
El volcà ha emès un núvol de cendra de més d'un quilòmetre d'alçada. El volcà està situat a uns 50 quilòmetres de Manila i l'última vegada que va entrar en erupció va ser el 1977. És un indret molt popular, Joan, i curiós. Es tracta d'una illa volcànica situada dintre d'un llac format per l'activitat volcànica anterior.
I llançant aliments des de l'aire per als animals supervivents dels incendis d'Austràlia.
I també avui us hem d'explicar al voltant d'aquest tema que un bomber es converteix a la 28a víctima mortal el mateix dia que el primer ministre ha reconegut errors en la lluita contra el foc.
Mentrestant, Haití es recupera molt lentament 10 anys després del devastador terratrèmol.
Aquest terratrèmol que va acabar amb la vida de 300.000 persones i Haití encara es troba amb diversos esculls. Falta de control en les donacions, una corrupció política crònica i una població empobrida, que per cert en parlarem avui al programa.
I anem cap a Grècia. Almenys 23 migrants moren en el naufragi de dues embarcacions a la costa de Grècia.
Dels 11 cossos que s'han recuperat del mar Egeu, 8 són de nens que anaven a l'embarcació que ha naufragat a prop de Quios.
I el papa Francesc convida a redescobrir el nostre baptisme.
Ahir es va celebrar, per cert, la festa del baptisme. Abans de la pregària de l'Àngelus Dominical, Francesc va batejar a la capella Sixtina a 32 nadons, 17 nens, 15 nenes i fills d'empleats vaticans.
Amb motiu de la Jornada Mundial de la Pau celebrada cada 1er de gener des que el papa Sant Pau VI la va instituir, fa més de 50 anys el papa Francesc va fer públic un missatge amb el tema La pau com a camí d'esperança, diàleg, reconciliació i conversió ecològica.
Sí, Joan, es tracta d'un text redactat després de les experiències viscudes durant el viatge apostòlic a Tailàndia i al Japó el passat mes de novembre. Així mateix, l'Església celebra, recordem-ho, del 18 al 25 de gener, la Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians, amb el lema ens tractaren amb una humanitat poc corrent. Es tracta d'una frase que correspon als fets dels apòstols 28,2, concretament a la narració d'un naufragi a la Mediterrània. Els bisbes de Catalunya han centrat els seus escrits dominicals, per cert, aquest cap de setmana, a parlar de la pau, del baptisme del Senyor i de la setmana, doncs, de pregària per la unitat dels cristians, així també com d'aliances, del sínode diocesà, de les benediccions a la festa de Sant Antoni i també del diumenge a la paraula.
I en plena d'esports, segon RAC1, Mauricio Pochettino és el principal candidat per substituir Valverde.
L'entrenador argentí és una aposta del president Bartomeu i també té l'aprovació de la direcció esportiva i d'una part important dels pesos pesants del vestidor. Hem de dir que el Barça ha obtingut aquest diumenge una resposta negativa tant de Xavi Hernández com també de Ronald Koeman.
I mala notícia, dol al Qatar.
El pilot de motos portuguès, Pablo González, de 40 anys, va morir ahir després d'una caiguda fatal mentre disputava la setena etapa del Dakar. Amb aquest ja són 30 pilots morts des de la primera edició.
Minut i mig que passa d'un quart de nou del matí. Sàpiguem l'estat del temps per les properes hores i els propers dies. Ens emporta tota la previsió el meteoròleg Jordi Miralles. Què tal? Molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Comencem la setmana dels barbuts, amb un ambient força fred de rigorós hivern i amb temperatures que a molts punts del país són les més baixes del que portem d'hivern. Tenim valors a moltes valls del Pirineu de 5 a 8 graus sota zero i glaçades a la mateixa Costa Brava. Unes temperatures que al centre del dia se situaran en general entre els 10 i els 15 graus, però amb una excepció, les comarques afectades per la boira, sobretot el Pla de Lleida, aquí la boira present ara mateix no marxarà tot el dia, i aquí temperatures diurnes entre els 2 i els 4 o 5 graus a molt estirar, per tant, un ambient de rigorós hivern. Comencem, com dèiem, amb aquestes boires, a bona part de les comarques de l'interior, del prelitoral, també amb núvols alts que a poc aniran desapareixent. Per tant, de cara a la tarda, de fet, ja a partir de mig matí, migdia, ambient més assolellat amb aquestes capes de núvols mig oceals poc importants, però sobretot hi destaca aquesta boira persistent a les comarques del Pla de Lleida. I el que estem explicant per avui també és vàlid de cara als 3 o 4 propers dies. De moment no es preveuen canvis importants, ni dimarts ni dimecres. Dijous creiem que tampoc, i a partir de divendres els canvis vindrien en forma de temperatures encara més baixes.
Gràcies, Jordi. També hora de saber l'estat de la xarxa viària des del RAC. Bernat Martínez, què tal? Bon dia.
Bon dia. Doncs pel que fa al trànsit pendents des de bon matí, de la situació a l'AP7 per la crema de contenidors a la via, que deixa un carril tallat a l'autopista, la Granada del Penedès, direcció Girona, encara provoca cues de 3 quilòmetres, i també des de fa pocs minuts un accident a l'autovia 2, talla un carril a Pallejà, sentit Barcelona, i complica l'enllaç des de la B24. Veiem que el trànsit és més dens de l'habitual en una zona ja afectada de normal per les retencions. D'altra banda, continua l'hora punta a la corona de Barcelona, amb dificultats a l'enllaç de l'AP7 amb el Papiol, també a l'autovia 2, la B23, o d'entrada a Barcelona, a través de la C31 i la C32, la pota sud es circula en general amb força densitat. També amb problemes a la C58 entre Sabadell i Barcelona en diferents trams dels dos sentits. I a la zona del Vallès destaquen les cues a la C17 i la C60 per poder enllaçar amb la P7. També amb trams aturades a les dues rondes en tots els sentits. Veiem que en el cas de la ronda a dalt provoca dificultats per enllaçar-hi des dels túnels de la Vidrera. I precaució també ja per acabar, perquè avui la boira afecta un dia més a la plana de Lleida, en concret a les carreteres, a l'autovia 2, entre Belllloc d'Urgell i Cervera. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Bernat. Finalment, hora de saber si hi ha incidències o no a la xarxa de transport públic. Des de Transmet, Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Ara mateix no hi ha cap incidència, cap alteració a destacar al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, almenys així ho indiquen les dades facilitades per metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot de moment des de Transmet. Molt bon dia.
A primera hora, a Ràdio Estel. Pau i bé. Ruta per Terra Santa a primera hora, amb Ignasi Miranda.
Hola, bon dia avui des de Natzaret, on estem començant a visitar llocs emblemàtics de la vida pública de Jesús, entre ells el llac de Tiberíades. Després d'haver iniciat dimarts passat aquest pelegrinatge per Jerusalem, lloc on va culminar el gran esdeveniment cristià, l'hem seguit per Betlem, el del naixement de Jesús. Després hem fet, entre divendres i tot aquest cap de setmana, un recorregut pels fonaments d'aquesta presència de Déu en Crist, perquè hem visitat el Mont Nebo, on Déu va mostrar a Moisès la terra promesa, i Petra, la històrica ciutat de Jordània, que ens ha regalat un espectacular paisatge de pedres amb tombes, restes de temples i, sobretot, el conegut tresor, una magnífica façana conservada sobre la verticalitat d'una gran roca. Vam pujar al cim, que permet veure el turó on hi ha la tomba d'Aaron, i a la tarda vam fer una magnífica ruta pel desert de Wadi Rum, un lloc de pas que també ens va impressionar. Ahir diumenge, ja de tornada a Palestina i Israel, vam viure un moment especialment bonic. Coincidint amb la festa del baptisme del Senyor, els 65 pelegrins vam celebrar l'Eucaristia al migdia al mateix lloc del riu Jordà on Sant Joan Baptista va batejar Jesús. Vam completar el dia amb un deliciós bany al Mar Mort, situat a 400 metres per sota del nivell del mar, i una breu visita a Jericó, amb el record del cec Bartimeu, guarit per Jesús, el cobrador Zaqueu, que va acollir el Senyor a casa seva, i la història de Josué i l'entrada a la ciutat més antiga del món. Demà seguirem ja en la recta final d'aquesta gran experiència de la mà del Con Peregrinaciones i el Con Viajes. Això és tot per avui. Bon dia des de Terra Santa.
Tirant pel dret, el consultori legal de Ràdio Estel, amb el suport de Digestum Legal, els advocats Jorge Fallos i Daniel del Río respondran les vostres preguntes tots els dilluns i divendres a les 9 del matí. Consulteu els nostres advocats cada dilluns i divendres a les 9 del matí a Tirant pel Dret, l'espai legal de Ràdio Estel, amb el suport de l'equip del despatx d'advocats Digestum Legal.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
A nadie le gustan los conflictos, pero forman parte de la naturaleza del ser humano.
Lo que sí sabemos es que los conflictos hereditarios se producen en el reparto de la herencia, y estos sí podemos evitarlos.
Todo dependerá de cómo redactes tu testamento. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel.
Vint-i-tres minuts i mig que passen de les 8 del matí, hora d'anar cap al quiosc i saber quines seran les portades més llegides d'avui. Berta Sacanell, molt bon dia.
Molt bon dia. Avui en les portades ens hem fixat en aquesta notícia de Carles Puigdemont i Toni Comín, que debuten avui com a eurodiputats. La Vanguardia i el diari Ara comparteixen titular i destaquen que Puigdemont i Comín s'estrenen avui com a eurodiputats, participaran en el primer ple de l'Eurocambra, que encara ha de rebre el suplicatori de Llarena. Anem al punt avui, que titula Veu a Europa, i afegeix que centenars de persones acompanyaran convocaran els eurodiputats catalans a Estrasburg i exigiran que Oriol Junqueras ocupi la seva acta. Així mateix, una delegació del govern també hi serà. Anem al periòdico, que per la seva banda no destaca en portada la notícia dels eurodiputats catalans. D'altra banda, sí que titula que el nou govern espanyol de Sánchez tindrà diverses veus, però sempre una mateixa paraula. El País també destaca que Sánchez denuncia una legislatura de diàleg social i territorial i afegeix també que el líder socialista ofereix una reunió a Torra abans d'iniciar la mesa de diàleg. Canviem de tema i de país i anem al periòdic d'Andorra, que diu que els infermers confien que la llei de la professió arribi abans de l'estiu. El col·lectiu reitera que s'ha d'augmentar el ràtio per pacients que s'actualitzin els salaris.
En plana local, Berta, què tenim?
El diari Més destaca que el corredor s'obre avui amb la reducció de serveis ferroviaris en nuclis urbans. La connexió de la variant de Vandellós amb Tarragona deixa sense servei la línia entre les ja antigues estacions de l'Hospitalet de l'Infant i Salou. Anem al diari Segre, que obre portada amb aquesta notícia sobre l'assetjador sexual de 24 anys, veí de Lleida, i titula que els Mossos li atribueixen 4 atacs més a dones. El jutge ha decretat ingrés a presó per l'alt risc de reincidència. La policia el defineix com un delinqüent molt actiu. Anem al diari de Girona, que destaca que la Xina obre portes a rebre més carn de porc de les empreses gironines. El gegant asiàtic autoritza Càrniques Juià, frigorífics Costa Brava de Vilamalla i Pernils Llamena a vendre porcí davant l'excés de demanda d'aquest producte per la pesta porcina.
I finalment, pel que fa als diaris de caire religiós.
Catalunyacristiana.cat destaca que l'Hospital de Campanya de Sant Ara necessita nous voluntaris. La parròquia fa una crida a la ciutadania perquè col·labori en la seva tasca d'acollida a les persones que viuen al carrer. Flama.info destaca la crida de Mans Unides sobre Haití, que explica que 10 anys després del terratrèmol la situació continua sent caòtica. I finalment, Religión Digital titula que Ratzinger consuma la seva oposició al Papa Francesc i el pressiona públicament perquè no ordeni cures casats.
Gràcies, Berta. Comentari d'actualitat.
Comença el dia amb nosaltres. A primera hora, a Ràdio Estel.
minuts. Mirin, recordar les xifres del desastre causa esgarrifança. Més de 300.000 morts, 400.000 ferits i 1.500.000 de persones obligades a deixar les seves cases com a conseqüència d'un terratrèmol d'intensitat 7,3 a l'escala de Richter. Però no són menys impactants les xifres que donen compte d'un dels desplegaments internacionals més grans d'ajuda humanitària que recorden. Més de 12.000 ONGs, arribades de tots els punts del planeta, van aterrar el país, a més de les Nacions Unides i els seus desemborsaments milionaris. Així ho escrivia ahir Montse Martínez al Periódico. 10 anys després del gran terratrèmol d'Haití, volem saber com es troba el país a través d'una de les fundacions que més hi ha donat i segueix donant suport. Nuestros pequeños hermanos. En parlem a aquesta hora amb Xavier Zara, director de la fundació Nuestros pequeños hermanos. Molt bon dia i gràcies.
Hola, bon dia. Bon dia a tothom.
Fem una mica de memòria del que fèiem abans de començar aquesta entrevista. Com va afectar aquell terratrèmol als haitians?
Bueno, aquell terratrèmol el que va fer va ser destruir el poc que quedava d'un país, no? És a dir, van infraestructures com hospitals, escoles, vivendes, van quedar absolutament destruïdes. El país va quedar absolutament sucumbit amb una de les majors crisis humanitàries que mai s'havia vist, doncs, en aquest país caribeny i a tot el món, no? Més de 300.000 morts, 1 milió de desplaçats, i en un país, no oblidem, on el 80% de la població ja sobrevivia amb menys d'un dòlar i mig al dia.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. És sens dubte una de les pitjors crisis humanitàries del món?
Jo crec que sí, i a més crec que va ser una crisi humanitària, jo crec, molt mal gestionada també a nivell internacional. Es va prometre, doncs perquè en primer lloc hi van tots sabeu que quan hi ha un desastre, una catàstrofe humanitària d'aquesta magnitud, el món es paralitza durant 24-48 hores, no més, poca cosa més. Moltes organitzacions van arribar al país sense conèixer ben bé què hi havia en aquest país, ni com moure's, ni com contactar amb les comunitats locals ni amb els líders de les comunitats, dels barris, i es van fer coses molt malament. També és veritat que a nivell de la comunitat internacional es van prometre moltes ajudes que al final no van arribar. Nosaltres, com a Fundació Nuestros Pequeños Hermanos, el que sí que podem dir és que les ONGs i les entitats que portàvem molts anys al terreny, vam canalitzar les ajudes que vam rebre en forma de construcció d'escoles, vam aixecar clíniques, programes comunitaris, programes de desenvolupament comunitari per atendre a la població afectada, però no per aportar solucions a curt plaç, sinó per aportar solucions, sobretot, a llarg plaç, que és el que Haití necessita i la seva gent.
Ara, de seguida, en parlarem de com ha ajudat i com segueix ajudant la Fundació Nuestros Pequeños Hermanos a Haití, que fa una tasca ingent. Però abans deixi'm preguntar-li si té la sensació, 10 anys després, com deia una mica, que allò que deixa de ser notícia no existeix.
Pues sí, efectivament, el que deixa de ser notícia no existeix i, malauradament, pues Haití continua sent un país que està oblidat per la resta de països del món, com tantes altres problemàtiques humanitàries que també passen arreu del món. N'hi ha tantes que, malauradament, posar focus a cadascun d'aquestes crisis humanitàries, també entenc que ha de ser molt complexa per part de tots vosaltres, que sou els mitjans de comunicació.
Com es troba el país 10 anys després?
El país, malauradament, es troba en una situació molt més complicada. Hi ha una gran inseguretat a tot el país. Ja hi ha molta violència. És molt perillós bellugar-se pel país. Penseu que l'octubre del 2017 la ONU, que estava en missió de pau a Haití, es retira definitivament, encara que deixa una petita representació al país.
Amb certa controvèrsia, amb els cascos blaus?
Efectivament, la ONU a Haití, tots creiem que ha fet coses bones, com posar una mica de pau i una mica d'ordre, ajudar a posar una mica de pau i una mica d'ordre al país, però també ha fet coses molt dolentes. Recordeu que van portar el brot de còlera a l'any 2010 per l'exèrcit nepalí, etcètera, etcètera, no? Coses que tots sabem perquè han anat sortint els mitjans de comunicació, però també és veritat que també s'ha de reconèixer que la ONU ha portat una certa estabilitat de pau al país. La prova està en que quan la ONU ha sortit del país, va sortir l'octubre del 2017, hi ha hagut un esclat social molt important, hi ha hagut manifestacions molt violentes als carrers de Port-au-Prince i a tot el país, però sobretot concentrats a Port-au-Prince arrel de l'efecte Petrocaribe, no?, que tots coneixeu. L'efecte Petrocaribe és un programa de Venezuela que portava petroli al país, es va tallar de cop i volta, els preus del petroli i del dièsel han pujat d'una manera absolutament desorbitada. Això fa que la gent no pugui agafar camionetes per anar a les escoles, per anar als hospitals, perquè el preu del transport és tan car que no poden traslladar-se d'un lloc a un altre, amb la qual cosa això ha afectat a la vida diària del país. El descontentament general envers el president actual, que és el Moïs, ha fet que hi hagués aquest esclat de violència a tot el país, amb barricades. Hi ha molts carrers de Port-au-Prince que estan en mans dels gangs, que es diuen que són grups de delinqüència armada, que inclús són, en alguns llocs, en algunes zones, són més forts inclús que la policia haitiana local, que està armada, potser no té la formació, la preparació, encara, que se li dona, i això ha fet que aquest descontentament general amb el president, amb el preu dels aliments, etcètera, etcètera, fa que la gent, doncs, senzillament passi gana. Hi ha molt pocs aliments al país. En el darrer any i mig s'han tancat durant temps importants bancs, comerços, escoles, hospitals, els metges no podien acollir, no podien traslladar-se cap als hospitals, els malalts no podien ser atesos, els malalts tampoc podien traslladar-se cap als hospitals perquè hi havia barricades per tot Port-au-Prince, és a dir, que ha sigut una situació de caos generalitzat que ha afectat, recordem, a un país doncs, que malviu en un 80% de la seva població.
No sé si d'alguna manera tot plegat ha creat nous fluxos de migració il·legal. Amb tot el que comporta, eh?
Bueno, clar, evidentment un descontentament social quan la gent pateix doncs fam, no? I descontentament general, els fluxos migratoris, doncs això s'incrementen. També és cert que a Haití pues bueno, no hi ha gaire gent que pugui sortir del país perquè és que no hi ha diners.
Per això deia il·legal,
Clar,
o submergida, diguem-ho així.
Sí. Bueno, efectivament, tot això doncs el que fa és empitjorar les condicions socials i econòmiques de la gent que ja, repeteixo, abans del terratrèmol i abans de tota aquesta gran problemàtica social, política i econòmica que pateix el país i la seva gent.
Ara sí, senyor Zarà, director de la Fundació Pequeños Hermanos, com ajuden nuestros pequeños hermanos a Haití? Com va ajudar durant el terratrèmol i com ajuda a dia d'avui?
Mira, jo crec que perquè la gent ens escolti i no entrem en una dinàmica de catastrofisme i de dir pues, no hi ha res a fer Haití, jo no vull ajudar Haití perquè total pues, el poc que jo pugui portar doncs, no es traduirà en un impacte real sobre una millora de les condicions de vida de la gent. Jo el que els diria és que Nuestros Pequeños Hermanos porta 35 anys a Haití. Nosaltres estàvem abans del terratrèmol, vam seguir després del terratrèmol i seguim i seguirem acompanyant el poble haitià en el seu procés de transformació social. Com? Pues bueno, tenim un hospital, tenim l'únic hospital que està especialitzat en pediatria infantil a tot el país. Formem a metges, els pediatres que surten de la universitat de Port-au-Prince, que surten de les universitats de medicina de Port-au-Prince. Atenem a més de 100.000 nens a l'any que venen d'aquestes barriades doncs, tan extremadament vulnerables. Estem creant llocs de treball a través doncs, d'una cooperativa de dones que i Germain, que és un centre on atenem a nens i adults amb discapacitat. Tenim més de 30 escoles a diferents barriades de vulnerables de Port-au-Prince. Tenim clíniques social a les diferents barriades on tenim precisament aquestes 30 escoles, tenim un programa de beques universitàries, etcètera, etcètera. Les claus per ser eficients en un país com Haití és actuar i interactuar amb la comunitat local. La nostra experiència després de 35 anys és que si a un haitià li dones l'oportunitat de sortir del cercle de pobresa que pateix, amb mitjans, ells són capaços de fer-ho perfectament. Nosaltres no hem d'anar allà a donar-los lliçons de com sortir endavant. Ells són perfectament capaços. El que passa que per això també s'ha de fer un treball conjunt de caminar conjuntament. I eines i sobretot a llarg plaç, és a dir, mirar les coses amb una certa perspectiva de llarg plaç i de pensar que les coses es poden canviar a base d'anys i no d'una manera immediata, que és com pretenem tots.
Com ens deia, per no quedar-nos amb aquella idea o amb aquella frustració, si més no, de ostres, sona tot molt catastrofista i per molt que fem, costarà molt d'ajudar aquesta gent. Per tothom que ens estigui escoltant, com li diria si es fan aquella pregunta, com li respondria si es fan aquella famosa pregunta, què puc fer jo per Haití?
Pues què puc fer jo per Haití? És molt senzill. Trucar a la Fundació Nuestros Pequeños Hermanos, fer nosaltres amb petites aportacions, Nosaltres un euro que ingressem, que la gent ingressa a la Fundació, és un euro que fem arribar a Haití i multipliquem aquesta ajuda en forma de programes d'educació, salut i nutrició per més de 100.000 persones que estem atenent actualment a Haití, concentrats sobretot en els nostres programes a Port-au-Prince, en forma d'escolarització, ajudes, beques per anar a la universitat, programes de formació professional, tenim l'Hospital Pediàtric Infantil, etc. Amb petites aportacions, per exemple, de 10 euros al mes, nosaltres amb això podem garantir l'atenció medicosanitària de molts nanos que arriben al nostre Hospital Pediàtric Infantil, que recordo que és l'únic hospital que existeix a tot el país especialitzat en infants i en pediatria, i que és gratuït per la gent que acudeix a nosaltres. I que amb això nosaltres garantim la sostenibilitat de l'hospital. Ho hem estat fent durant 35 anys i ho seguirem fent amb l'ajuda de tothom que confia en nosaltres.
Per qui vulgui més informació, per qui vulgui ajudar d'alguna manera, si no m'equivoco és nph-spain.org.
Exacte, a través de la nostra pàgina web podran fer la seva aportació única o una aportació. Nosaltres, lògicament, el que demanem a la gent, sobretot, és que ens doni la seva confiança. Nosaltres som una ONG molt, molt, molt transparent, que permanentment estem informant els nostres donants sobre el destí final de les aportacions que ens fan arribar. I repeteixo que nosaltres multipliquem aquestes ajudes en forma de joves que traiem del carrer i els donem un futur a llarg plaç.
Doncs ja ho sabeu, així de fàcil és ajudar quan ens ho proposem, nph-spain.org. Xavier Atzara, director de la Fundació Nuestros Pequeños Hermanos, moltíssimes gràcies per atendre aquest matí aquest programa i recordar d'alguna manera doncs, que no se'ns en vagi de la ment, de la memòria, aquests 10 anys que fa d'un dels pitjors terratrèmols de la història de la humanitat, com és aquest d'Haití, que ha marcat tantes vides. Moltíssimes gràcies i fins la propera.
Moltes gràcies a vosaltres i esperem que la gent es mobilitzi i es torni a comprometre amb un país com Haití perquè la seva gent s'ho val.
Gràcies, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
A primera hora, la informació que necessites per començar el dia.
3 minuts i arribem a 3 quarts de 9 del matí. Kenny Rogers, How Sweet It Is.
How sweet it is to be loved by you. How sweet it is to be loved by you. I needed the shelter of someone's arms. There you were. I needed someone to understand my ups and downs. And there you were. And your sweet love and devotion deeply touches my emotions. I want to stop,
stop
and thank you, baby. I just want to stop and thank you, baby. How sweet it is to be loved by you.
Whoa, whoa, girl.
How sweet it is to be loved by you.
Close my eyes at night, wondering how it would be without you in my life. Everything I did just a bore. Everywhere I went, it seems I've been there before. But you brighten up for me all of my day. Love that's so sweet in so many ways. I want to stop,
stop
and thank you, baby. I just want to stop
and thank you, baby. Well, how sweet it is to be loved by you.
Oh,
much to myself. For me there was you, there ain't nobody else. I wanna stop and thank you, baby. I just wanna stop and thank you, baby. Well, how sweet it is to be loved by you. How sweet it is to be loved by you. How sweet it is to be loved by you. Oh, girl.
Ets a primera hora, a Ràdio Estel. Ràdio Estel, 25 anys amb tu.
Este año es diferente y lo voy a conseguir. No me quedo con las ganas. Este año sé que sí, sé que sí.
Comença l'any amb fins al 50% de descompte pels teus nous propòsits. Les rebaixes del Corte Inglés. Aquesta nit al web i demà també als centres. Aquest any sé que sí.
Si estàs cansat de tensions polítiques, de notícies negatives, si vols riure, saber coses curioses, aquest és el teu programa, Fórmula Lesant, de dilluns a divendres, de 10 a 11 del matí, a Ràdio Estel, amb l'Albert Lesant i l'Edu Mutante.
Ràdio Estel.
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
Un minut que ja passa de 3:45 del matí, hora de conèixer a qui li hem de felicitar el dia. Com sempre ens ho respon l'historiador d'aquesta casa, Joan Pallarès.
Ja tenim un sant barbut dintre d'aquesta setmana dels barbuts. Sant Hilari, bisbe de Poitiers i doctor de l'Església. Va morir l'any 367. Igualment s'escau Sant Gumersind, prevera i màrtir, que completà el santoral amb Santa Verònica de Vinyasco, monja agustina que va viure a Milà al segle XV. Aquesta monja agustina era de família pobra, germana conversa, i és la patrona de les rentadores de roba, un ofici que la mecànica ha estroncat, i a ella s'encomanaven, sobretot, perquè les protegís de les cremades i de les ferides domèstiques.
A primera hora, a Ràdio Estel.
Passant 2 minuts ara mateix de 9:45 del matí, un dia com avui volíem parlar de la situació del president Quim Torra davant d'una possible inhabilitació i també de la situació d'Oriol Junqueras, a qui han retirat ja l'acte d'eurodiputat des del Parlament Europeu. En parlem per entendre tots dos casos amb la magistrada de la sala 22 del penal de l'Audiència Provincial de Barcelona i membre d'Àgora Judicial, Maria Josep Feliu. Molt bon dia i gràcies.
Hola, molt bon dia. Gràcies a vosaltres.
Deixi'm preguntar-li quina és la situació actual del president Torra. Ho pregunto perquè la Junta Electoral Central va decidir inhabilitar Torra. El Suprem li va denegar les mesures cautelaríssimes sense entrar al fons de la qüestió. La Junta Electoral Provincial ha decidit declarar vacant l'escó del president de la Generalitat al Parlament. Per tant, on som ara mateix?
Bueno, aviam, la Junta Electoral lo que va dir és que l'inhabilita com a diputat. O sigui, aviam, hem de distingir des de l'inici en què la Junta Electoral no entra en el càrrec de president, sinó que només entra en el tema de ser diputat al Parlament. Per tant, la Junta Electoral és evident que va dir que, encara que la sentència no fos ferma, ell quedava inhabilitat, el qual és sorprenent, i, com heu dit, va demanar unes mesures cautelaríssimes al Tribunal Suprem perquè no s'apliqués aquesta inhabilitació, perquè se suspengués, vaja, el que havia resolt la Junta Electoral. El Tribunal Suprem va dir no ho va resoldre. O sigui, com que eren unes mesures cautelaríssimes, el que va dir és que no hi havia motius d'urgència, el qual també és sorprenent, i que, per tant, no ho resolia, o sigui, que es mantenien, no? Que no les suspenia i que ja es resoldria amb la resolució final si es mantenia o no aquesta inhabilitació. Sí. D'acord? Aleshores, a la situació actual és que doncs, els tribunals, bueno, tant la, perdó, la Junta Electoral no és un tribunal, però sí el Tribunal Suprem no ha suspès això i, per tant, per resolució de la Junta Electoral, ell està inhabilitat com a diputat al Parlament de Catalunya.
Però entenc que si, per ser president de la Generalitat ha de ser un diputat electe, no?
Sí, però, aviam, una cosa és que per ser president de la Generalitat tingui que ser... Bueno, jo ho entenc així, eh? Mm-hmm. Aquesta és la meva opinió. Per ser president de la Generalitat has de ser un diputat electe. Però, cuidado, hi ha unes causes de fer ser del president de la Generalitat, d'acord? I no hi ha cap causa que digui perdre la condició de diputat.
Sí.
Mm? D'acord? Aleshores, jo suposo que jurídicament no és tan clar i suposo que veurem un informe dels lletrats del Parlament on es dirà, perquè les causes de cese del president de la Generalitat en cap cas són haver perdut aquesta condició. Sí que és veritat que diu l'Estatut, em sembla que és, que per ser president de la Generalitat s'ha de ser diputat. Eh? Sí. Però, bueno, en aquest cas... o sigui, la causa de cese de president de la Generalitat en aquest cas no es dona. O sigui, cap de les causes legalment establertes es donen en aquest cas perquè la pèrdua d'aquesta condició no ho és. Vull dir, llavors... Bueno, és una qüestió jurídica, com tantes que en tenim penjades, que és amb una resolució complicada. Eh? Però la situació que ell té ara és aquesta. Està inhabilitat com a diputat.
Entrem una mica al que ha fet la Junta Electoral Central. La Junta Electoral Central pot inhabilitar un polític escollit, un càrrec electe?
Bueno, a nosaltres ens semblava que fora del període electoral, la Junta Electoral només està per ratificar quan hi ha renúncies de diputats o quan hi ha o per un decés d'un diputat o coses d'aquestes, no? Però... Aviam, nosaltres enteníem que no, la Junta Electoral no era competent en aquest cas. A més, aviam, hi ha una disjuntiva molt important perquè Catalunya es preveu que només podrà ser inhabilitat, en aquest cas, un diputat o un president per sentència ferma. I aquí, en aquest cas, estem davant d'una sentència que no és ferma. Per tant... la Junta Electoral el que ha fet a sobre és aplicar, a veure quina és la llei més desfavorable, cosa que no es fa mai, perquè ha aplicat la LOREC, en vez, bueno, la llei electoral, en vez d'aplicar la catalana, no? Per tant, bueno, jo crec que no, però ells van creure que sí. És així de clar.
Ja entenc que segurament és una pregunta segurament més política que judicial, però deixi'm fer-li que Pedro Sánchez segueixi dient que Quim Torra és l'interlocutor vàlid. És un fet que mostra més la judicialització de la política?
Ara no. No, si el manté com interlocutor vàlid és que considera que és el president de la Generalitat.
Per tant, està dient que allò que està fent la GEC no està bé.
De fet, ells d'inici ho van dir-ho, eh? Em sembla que va ser l'Astra, es diu, no me'n recordo el nom.
Ariadna Lastra?
Sí. Ella va comentar que els semblava que la Junta Electoral no era competent per fer això, no? Des de l'inici, el primer dia, ja ho van dir. Clar que en aquell dia encara estava la investidura per fer i llavors les coses de vegades canvien, no? Però jo crec que... Home, aviam, que estigui dient això és que, perquè si et fixes a Ciutadans o si ens fixem Ciutadans i tots aquests demanen... Bueno, n'hi ha algun que demana que el fiquin a la presó, però n'hi ha alguns altres... que diuen que el cessin, no? Vull dir que, bueno, llavors jo crec que el que considera, el que pensa és que de moment és president de la Generalitat. Mm. És que, aviam, la presidència de la Generalitat, la Junta Electoral no li ha tret, cuidado. És el que us he dit abans, eh?
Li treu, en teoria, en l'acte de diputat, però no...
Sí, li treu en l'acte de diputat, però la presidència de la Generalitat, no? Mm. Jo crec que ha de ser, en tot cas, al Parlament. Que ho ha de fer. No, la Junta Electoral no ho pot fer-ho. O sigui, la Junta Electoral no pot entrar a dir, miri, vostè l'inhabilitem, però a més també l'inhabilitem per ser president de la Generalitat. No, vostè l'inhabilitem per ser... Li traiem l'acte de diputat, vaja, això és el que ha fet.
Mm. Mm? Un cas també complicat és el que envolta Oriol Junqueras. Deixi'm preguntar-li si el Tribunal Suprem pot fer cas omís del Tribunal de Justícia de la Unió Europea?
No, però és que... No, és evident que no. Les resolucions dels tribunals de justícia de la Unió Europea o del Tribunal de Drets Humans estan per complir-se, i els estats s'han compromès a complir-les, aquestes resolucions, eh? Vull dir, per això han signat els acords corresponents. El que passa és que el Tribunal Suprem el que fa és una resolució en la que ve a dir que sí que ho està complint. O sigui, fa un joc en el qual agafa la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i ve a dir que, bueno, que sí, que ja ho veu, que, bueno, que ja el havia inhabilitat, però que després fa un joc amb la inhabilitació, ja el havia inhabilitat, però tampoc podia ser diputat, eurodiputat, perquè estava a la presó, i com que estava a la presó ja no podia ser-ho, i encara que no apliquéssim la inhabilitació. O sigui, fa un joc de paraules, i després amb la sentència del Tribunal de Justícia, sembla que són per quatre vegades, diu que la compleix punt per punt. Ho diu a la pròpia resolució del Tribunal Suprem, no? Al final ve a dir, bueno, a partir d'ara ja ho farem així, però fins ara, bueno, pues, aquest senyor com que ja estava condemnat. Aquí hi ha un joc que és molt greu, i tot ve d'un fet, d'un sol fet. I aquest fet és que quan va plantejar la qüestió prejudicial, el Tribunal Suprem no podia dictar sentència contra el senyor Junqueras. O sigui, havia de parar. No podia dictar sentència. O sigui, havia d'esperar-se que es resolés la qüestió prejudicial. Ben diferent seria ara la situació si no s'hagués dictat la sentència i ara s'hagués de demanar al Parlament Europeu el suplicatori per poder dictar la sentència i fer el que l'ordre normal de les coses. Clar, quan comencem a fer les coses malament, que és dictar la sentència sense haver esperat a resoldre la qüestió prejudicial, jo crec, amb bastanta idea, vale? Doncs llavors, clar, les coses es torcen i no tenen forma de resoldre's. I el paper, pues, ho aguanta moltes coses que després jurídicament, quan es llegeixen, doncs no s'aguanten per lloc, sincerament.
Res, ens queda mig minut. Sí que ho voldria preguntar-li abans d'acabar si el jutge Llarena, em penso, i dic em penso perquè un entre Llarena, Marchena, la Mela ja no sap de qui està parlant. El jutge Llarena ha enviat el suplicatori per poder retirar la immunitat a Puigdemont i Comín. Pot tirar endavant això o no?
Bueno, això és un tema que el Parlament Europeu... Home, això és el que s'havia de fer, perquè fins i tot en Junqueras també ha dit que no li demana ni el suplicatori per continuar a la presó, vull dir que ja és el colmo del que podia passar. Però, perquè l'ha tingut en presó sent diputat durant diversos mesos. Però en Llarena ho pot demanar, que pot sortir endavant. Ostres, el de la resolució del Parlament Europeu és molt difícil, però cuidado, després del Parlament Europeu vindrien les ordres de detenció, O sigui, que són dos, ara ja són dos entrebancs els que té.
Maria Josep Feliu, magistrada de la Sala 22 del Penal de l'Audiència Provincial de Barcelona i membre d'Agora Judicial, moltíssimes gràcies un dia més per posar-hi llum sobre tot plegat.
Gràcies a vosaltres i bon dia.
Fins la propera. Nosaltres que arribem així a les 9, Berta Sacanell, de seguida, que ens porta tota la informació actualitzada, i després Digestum Legal, no s'ho perdin.
T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel. I tu, ja tens clar quina emissora escoltes?
Oh, i tant, Ràdio Estel.
Així de clar?
Així de clar. Tant a casa com al cotxe, Ràdio Estel.
Saps la informació que es pot treure del teu ADN? I la quantitat que se n'arribarà a obtenir en un futur? Saps com és d'important per la teva salut i sobretot la dels teus fills i nets? De manera totalment indolora, DNA Family Book guarda el vostre ADN molts anys en un biobanc de prestigi o encapsulat a casa. Esteu ben acompanyats. Els seus assessors genètics us aconsellen què fer amb l'ADN cas per cas. Conservar el vostre ADN permetrà a la vostra família, ara i en el futur, detectar malalties hereditàries, tractar-les a temps i prevenir-les. És senzill, econòmic i els teus t'ho agrairan. Truca al 93 652 37 66 o visita dnafamilybook.com. A radioestel.cat, la ràdio a la carta. Tu tries.
A Ràdio Estel ja tenim el teu 2020. Comença l'any amb bon peu comprant el calendari de paret de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana per només 5 euros. Aquest any, dedicat al 25è aniversari del Concili Provincial Tarraconense. Vine-la a buscar a Ràdio Estel al carrer Comtes de Belllloc 6769 de Barcelona o, si ho prefereixes, te l'enviem a casa per 5 euros més despeses d'enviament previ pagament. Envia'ns un mail a oients@radioestel.cat o deixa el teu missatge al 93 409 2777, indicant nom, cognoms i adreça. 93 409 2777 i oients@radioestel.cat. Aconsegueix el teu calendari de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana i comença el 2020 amb bon peu. Tirant pel dret, el consultori legal de Ràdio Estel, amb el suport de Digestum Legal. Els advocats Jorge Fallos i Daniel del Río respondran les vostres preguntes tots els dilluns i divendres a les 9 del matí. Consulteu els nostres advocats cada dilluns i divendres a les 9 del matí a Tirant pel dret, l'espai legal de Ràdio Estel, amb el suport de l'equip del despatx d'advocats Digestum Legal.